A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Ahir es va celebrar el ple ordinari del mes de juny i el que volem fer ara és escoltar les impressions dels seus protagonistes. Començam amb el conseller no escrit, Llorenç Còrdova. Benvingut, conseller.
Moltes gràcies, molt bon dia a tothom.
Vostè va presentar tres proposicions i les tres van prosperar, dos d'elles, per cert, per unanimitat.
Exactament. Si voleu, vos comento. Començaré a passar que no va estar aprovada per unanimitat, perquè la veritat és que em va sobtar bastant que l'equip de govern votés en contra. Que seria el títol de la iniciativa, el vaig llegir per el temps aquí, més que altra cosa per no equivocar-nos, seria relativa a la garantia de continuïtat de servei públic regular de transport de viatge per carretera a Formentera i a la regularització de les obligacions econòmiques pendents. L'equip de govern va votar en contra. Jo podria explicar moltes coses més, però...
En contra o es van abstenir?
No, varen votar en contra d'aquesta.
En contra, eh?
Sí, d'aquestes varen votar en contra. Varen intentar presentar una transaccional, cosa que saben que no es pot fer, perquè no ho havien estat fent malament fins ara, varen fer una junta portaveus, ho varen explicar, i així tot ho varen intentar, i per suposat no es van arribar a tractar aquesta transaccional. Vull dir, intentar millorar la meua, com es fa moltes vegades, diguem d'afegir alguna frase, canviar alguna cosa, no, el que varen voler és tombar-ho tot. I bé, doncs, no sé, ens segueix sorprenent. Vosaltres heu seguit aquest tema, com des de l'empresa han hagut de fer una informació que la consellera deia que era una amenaça i realment va ser una comunicació per part de l'empresa de que podria va de parar servei perquè no pot pagar ni les nòmines dels treballadors degut a que el consell no està pagant el que havia de pagar. En principi varen negar això des del consell, però tant abans, que també heu tret vosaltres com a notici, com després, varen dir que sí, és veritat que no han pagat, però és culpa de que l'Estat no ha pagat el que havia de pagar. Bueno, el contracte està entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa, no en l'Estat.
Doncs, home, nosaltres vam consultar amb delegació al govern que ens van informar que el decret que regula aquestes subvencions apunta que hi ha dos pagaments, el 65% que ja s'ha fet i el 35% restant que s'ha de justificar fins al 30 de setembre per part de la comunitat autònoma. O sigui, encara hi ha marge perquè l'Estat pugui pagar sense caure en una demora, diguem-ne.
Crec que sou coneixedors de que som poc defensor de l'Estat o de qui governa ara mateix l'Estat espanyol. Sóc poc defensor, però és que aquí tenen tota la raó del món. Això és una previsió, això ve en la normativa, això ho saben tots. És que no es pot pagar. Bueno, ben bé que cada tants de plens tenim que anar ampliant el pressupost perquè tenen que pagar alguna cosa. Es té que deixar l'empresa, perquè no és que l'empresa vulgui que n'estigui amenaçant, està dient, és que no puc pagar els treballadors, és que no puc pagar les nòmines. Això, a part d'una sèrie de deutes que pues ja venien arrastrant d'anys enrere i que no han arreglat. Bueno, més bé diuen que ho tenen tancat i solucionat i que no pagaran un duro. Home, home, sembla una forma de treballar, de negociar davant un servei, però vaig deixar ben clar, jo no tinc per què defensar cap empresa, jo estic defensant la continuïtat del servei de transport públic a Formentera amb autobús. Però parlar amb uns tèrmins que és que l'empresa amenaça, que hi va haver segons quins problemes, quines coses, per part de la consellera, això ja indica un sesgo negatiu per part del punt de vista de la consellera a l'hora de negociar, com ja ha demostrat amb altres temes, no? Per sort es va aprovar. Una vegada més, per sort, suposició, tenim majoria, perquè si no es hauria tirat per enrere això, jo no sé què hauria passat. La solució de la consellera era esperar, doncs, esperar. Si t'estan dient que no poden pagar i que no saben si podran pagar les nòmines de juny, el resultat és ben senzill de saber, no? Bé, jo crec que no fa falta entrar més. Crec que és un tema molt interessant i la gent que, bueno, doncs que estigui interessada si pot entrar dins el canal de YouTube del Consell Insular i veure aquesta discussió, que va ser cap al final del ple, van ser 6 hores i pico, que aquesta vegada va ser curt, però són 6 hores i pico, va ser l'última proposició, llavors varen venir les preguntes, però crec que és interessant de veure com la consellera, des de l'oposició, li intentàvem explicar en dades i en raons objectives les coses, i la consellera no entra en raó, com passa, ja he dit, a moltes vegades. Però bueno, el tema va anar així, al final el resultat és el que compta, es va aprovar, ara el que ens falta és que l'equip de govern ho compleixi. Perquè ens passa moltes vegades que sí que s'aproven les coses, però no es compleix.
A veure, dues proposicions més que va presentar el conseller no adscrit, Llorenç Còrdoba, una relativa a la delimitació costanera.
Exactament. Hi ha hagut molts de moviments sobre aquest tema de la delimitació costanera. Fa poc va sortir, la setmana passada, el dijous crec que es va fer Consell de Govern a Eivissa del govern balear i es va anunciar l'aprovació de la llei autonòmica de litoral. Això és una cosa que duem temps treballant-hi i ara de sobte surti i la presenten. Jo crec que aquí s'han equivocat des del govern balear. Ells varen dir que la portarien en el Parlament abans de l'estiu. No l'han portat en el Parlament abans de l'estiu. El que han fet ha estat aprovar-la a comissió de govern. Això no té res a veure, no és una cosa que sigui similar. I fins al 7 de setembre, com a mínim, que tornen a començar les sessions del Parlament, doncs no es podrà tractar i m'estranyaria molt que fos el 7 de setembre, perquè es té que tractar també la limitació de vehicles a Palma, que era més urgent. Què passa? Pues segurament que no tenen recolzaments per aprovar-la. I mirava aquesta llei realment per Formentera, jo no hi trob avantatges. O massa avantatges, vull dir, també no vull ser absolutista. Però si es parlava de la delimitació, per la delimitació jo no li veig avantatges en aquesta llei, no ens ajudarà en res. I això no és el que va prometre el govern balear. I amb això es té que parlar. A què es va fer? Mentre estava jo de conseller del litoral i president, es va crear la mesa des d'Eslinde, de la delimitació de costes, en sus afectats, en lletrats, en càrrecs públics.
I la forma de govern balear, Consell de Formentera i afectats?
No, govern balear no. Ho varen fer local, per justament treure els interessos de Formentera i veure que havíem de comunicar com a illa, com a conjunt, en aquest sentit. Tenim una associació d'afectats per la delimitació molt potent, molt preparada, i el que fem és analitzar veure com està. Des de 2024, que la varen convocar la primera vegada, fins ara no s'ha tornat a convocar, i realment hi ha hagut raons. Llavors, bé, vaig presentar aquesta proposta, realment era jo, era convocar-la, es va aprovar per unanimitat i crec que hi ha molts de temes per tractar. Per exemple, el Partit Popular va presentar a nivell nacional en el Senat una proposta, una iniciativa per protegir les edificacions, però és per protegir les edificacions en zona urbana. Pues això no afecta Formentera. I diuen, no, llavors podem presentar esmenes. Bueno, és que el títol posa zona urbana, és que els antecedents posa zona urbana i els punts d'acord posen zona urbana. Si tu treus urbana, t'acarregues la llei, vull dir, no és el que has aprovat. Entonces, no, jo no me crec, vull dir que així de clar el que diuen.
Hem d'anar acabant, que ens estem quedant sense temps, sí. De fet estem fora temps ja, però fem una petita pròrroga per la darrera de les proposicions que es va aprovar, de Llorenç Còrdoba.
Sí, l'última era demanar, hi ha un procés públic ara per la nova redacció de ja ho diré.
Les ordenances d'horaris i l'ordenança de contaminació acústica.
Exactament. L'única cosa que es demanava és ara aquest procés públic, es té que elaborar això, l'únic que vaig demanar és que estiguéssim d'acord tots els grups polítics en que aquesta normativa el que no pot fer és ser més permissiva de lo que és ara en su sentit de provocar molèsties, d'afectar...
Estem parlant d'oci nocturn, eh?
Sí. Sobretot d'oci nocturn. La veritat és que sí, això és un nocturn que es pot regular, que es pot fer, que està molt bé, que les idees que porti la gent més la línia política que vulguin dur, però que en cap moment signifiqui sacrificar el descans de la gent i el benestar de la gent, ni que hagi contaminació acústica mediambiental, doncs per aquesta nova normativa que es faci, o sigui, limitar-la, que si hi ha alguna cosa realment, el que es faci sigui limitar-ho, no tirar-ho per endavant. Ho dic perquè hi havia hagut molta polèmica en aquest sentit, es havien dit moltes coses i crec que va ser una bona forma de fer-ho i l'equip de govern, que era el més sospitós de no voler-ho fer, doncs va votar a favor, en el qual crec que tots ens hem de felicitar per això d'aquí.
Llorenç Còrdoba, moltes gràcies.
A vosaltres.